La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui amb en Jordi Teis parlem de cinema, evidentment en aquesta secció de la versió del director, però amb noms propis, perquè avui en Jordi ens vol parlar del cinema argentí a Espanya.
Sí, d'aquest fenomen que ara, evidentment, ja ho tenim totalment normalitzat i perquè és molt fàcil, evidentment, de veure cinema de totes les, de tots els llocs i de totes les procedències, però al principi, recordem-ho, era un cinema que ens va cridar l'atenció. Hi ha una fita importantíssima, que és l'estrena de Nueve Reines,
sí,
que va ser, diríem, la presentació, entre cometes, oficial de Ricardo Darín al nostre país, i que un dels comentaris que tothom deia, tu recordaràs, és que no s'entenia. No entenem com parlen massa de pressa, parlen... Sí que és veritat que amb els anys, poder perquè ens hem acostumat o perquè també han canviat les tècniques de so i de rodatge, però sí que és veritat que fins i tot la gent que encara segueix opinant això, si poses una mica l'orella i t'hi acostumes, passat els primers 10 o 15 minuts de la pel·lícula, entres ja amb una manera d'escoltar que et permet seguir la trama perfectament. Però el que avui volem parlar, i a part de donar molts noms propis perquè la gent es situï, és el perquè d'aquesta arribada tan massiva d'argentins, que ara veureu que són conegudíssims i que no havíem caigut en que, són del mateix grup, doncs d'aquesta arribada, i és perquè, evidentment, parlarem de la majoria d'actors són anteriors al desembarcament de Ricardo Darín, com dèiem, i és degut, evidentment, a un problema o un fet polític, com va ser el cop d'estat de 1976, portat a cap per el general Videla, i que en aquell moment també cal dir que com a justícia poètica el cinema argentí ara, ja fa molts anys, està recreant tots aquells fets i tots aquells moments, i per tant podem saber i estar al dia de com van anar les coses. No és el primer cop que passa que un país o una zona té un aterratge concret a un altre territori, en aquest cas a Espanya. Havia passat ja als anys 40 amb el grup que es va conèixer per Els Vienesos, que va ser un seguit d'actors, actrius, sobretot molt de teatre, però també algun de cinema, que va escapar i fugia de l'Europa nazi en aquell moment, i que van aterrar primer a diferents localitats i teatres de tot Espanya. Parlem de la productora d'Arthur Caps, en el que hi havia Fran Joja, Gustavo Rey, una actriu que era dobladora, com es diu, ventrílocua, exacte, que era Herta Frankel, i que després tothom va anar a parar a Barcelona, la majoria van anar a residir a Barcelona, fins que finalment van entrar a Barcelona, on està fent molts espectacles de teatre i musicals, i després van entrar gairebé en nòmina en l'aparell de Televisió Espanyola.
Clar.
I durant molts i molts i molts anys, no sé si era alguna època els dissabtes i una altra els dilluns o dimarts, feien uns shows que eren magazins bàsicament musicals, on sortien tots ells a fer actuacions, i es va conèixer per el grup dels Vianets. Era un grup de gent que venia, en aquest cas, d'Àustria i va anar a parar a Espanya. Doncs al cap de tants i tants anys, en aquests anys finals dels 70, els argentins van repetir jugada i, degut també, malauradament, a un fet polític que els va obligar a exiliar-se, van venir a petar aquí. El primer nom de tots, i que potser a alguns es sorprendrà, va ser Héctor Alterio, el gran actor Héctor Alterio, que ell va marxar ja abans del cop d'estat, casualment, mentre estava al Festival de Sant Sebastià presentant l'última pel·lícula que havia fet al seu país, La Tregua. Va rebre amenaces de la AAA, per als que no estiguin al cas, la AAA era una organització paramilitar argentina que volia dir Aliança Anticomunista Argentina, és a dir, que lluitaven contra el que deien ells, que evidentment tot el que no fos del seu pensament eren comunistes, i en aquell moment Héctor Alterio, estant a Sant Sebastià amb la família, va decidir no tornar ja al país, és a dir, que ja es va quedar aquí, era amb la seva dona concretament, i els dos fills, Malena i Ernesto, que tots sabem, Malena Alterio i Ernesto Alterio, són coneguts i que ara també els esmentarem. Va fer molts papers secundaris importants amb títols compromesos políticament i l'últim, que era el paper principal, va ser La tregua, que va fer que marxés i ja deixés definitivament a Argentina. Aquí a Espanya va tornar a començar amb papers secundaris, fins que va passar a la primera fila d'alguns títols importants, recordem Pascual Duarte, de Ricardo Franco, Cria Cuervos, de Carlos Saura, o A un Dios Desconocido, de Jaime Chávarri, entre molts altres. I després de la dictadura va fer, com alguns veurem, una mica simultanejar treballs allà a Argentina i treballs aquí a Espanya. Títols importants, Los Chicos de la Guerra, La Història Oficial, que va ser Òscar a la millor pel·lícula estrangera, Mi General, i ja més cap aquí, no direm els últims títols, sinó els que van marcar la carrera i el nom important aquí, El Hijo de la Novia i Kamchatka. Pel que fa als seus fills, que dèiem que s'havien quedat amb ells, tenien 4 anyets quan va passar això, i Ernesto Alterio, que és ell, el nen, va debutar en 92 amb el primer paper protagonista, que era Insomnio, i després ha fet Los Años Bárbaros, Cuarteto de la Habana, Casbah, Buñuel i la Mesa del Rey Salomón, El Otro Lado de la Cama, comèdia famosíssima, i ja més properes cap aquí, La Sombra de la Ley o Perfectos Desconocidos, d'Àlex de la Iglesia, amb aquells mòbils al mig de la taula, que la gent havia de deixar que tothom veiés el que li arribava al seu mòbil. I per la seva part, Malena, la filla, la germana d'Ernesto, va començar només en el món de la televisió, justament molts la recordareu perquè va començar amb les sèries Aquí no hay quien viva i després La que se avecina, sèries mítiques i que encara duren, i en el cinema ha fet títols com Torremolinos 73, Días de cine, Una palabra tuya, i ja més cap aquí també El hombre de tu vida, Perdiendo el norte o Bajo el mismo techo. Un altre nom mític també de l'escena que va arribar aquí a partir dels fets d'Argentina va ser l'actriu Norma Aleandro, que també directament va ser exiliada per les amenaces que va rebre d'aquesta organització que dèiem, la Triple A. Ella primer va passar per Uruguai, va estar un temps en allà treballant, i després va arribar a Espanya, on va fer, en el seu país havia fet pel·lícules com La Flaca, Los Siete Locos i La Tregua, aquesta precisament d'Héctor Alterio, i aquí a Espanya va bàsicament dues pel·lícules importants que se la recorden, que són Toby i Las Verdes Pradera, del director José Luis García. Quan la dictadura va caure, Argentina es va consagrar en pel·lícules com La Història Oficial, de la història d'una mestra, Gabi, Una Història Verdadera, El Hijo de la Novia, és la protagonista de la pel·lícula El Hijo de la Novia, de Ricardo Darín, dirigida per Juan José Campanella, i després ja més cap aquí Cleòpatra i La Suerte en Tus Manos. I també una dona, que era Marilina Ross, que és també mítica perquè en el seu país va començar fent televisió i sèries i també alguna pel·lícula de cinema als anys 60, però va triomfar totalment amb el paper de la pel·lícula La Raulito, el 1975, un èxit que va tenir brutal de taquilla, curiosament, Argentina i Espanya. Aquí feia poc que havia mort el general Franco i, per tant, hi havia totes les pel·lícules que parlessin de llibertat i d'expansió tenien èxit, i en aquest cas era la Raulito. I després del cop d'Argentina s'exilia i fa Parranda, Reina Zanahoria, La Raulito en Libertad, una continuació de la primera, Al Servicio de la Mujer Española i El Hombre de Moda. I, curiosament, aquesta actriu, als anys 80, torna a Argentina i pràcticament abandona les càmeres i els escenaris i es dedica a fer una carrera musical llarga i prolífica. Cecilia Roth,
un altre nom propi,
que cal dir d'ella, que comença la carrera just quan comença a rebre algunes amenaces de la dictadura, simultaneja pel·lícules amb amenaces, i Espanya comença de manera... Aquesta és una de les actrius que comença més fortes perquè fa pel·lícules com Las Verdes Praderas, o La Família Bien Gràcies, de Pedro Masó, i es converteix automàticament en una de les muses de lo que coneixíem com la movida madrilenya. És a dir, que és una de figura que passa a ser una icona, sense que la coneguin massa, però entra en aquell món, i gràcies a aquest títol fa Arrebato i participa en el debut de Pedro Almodóvar a la pel·lícula Pepi, Lucy Bomb i altres xiques.
Deu
Montón. Automàticament passa a ser, a part de la musa de la movida, una de les muses allò que en deia les xiques Almodóvar, que n'hi ha tantes, i amb ell, amb aquest director, fa Laberinto de Passiones, l'oscaritzada Todo sobre mi madre, que li val un premi Goya amb ella personalment, I la pel·lícula Los Amantes Pasajeros, poder una no tan, tan aconseguida de Pedro Almodóvar, però ella hi participa. Ha fet sèries també com Pepe Carballo i treballs com la fantàstica i extraordinària que recomanem Martín H, amb la que ella guanya un Goya. Després de la dictadura treballa també als dos països, Argentina i Espanya, i estrena pel·lícules com Un lugar en el mundo, Caballos salvajes, Cenizas del paraíso, Kamchatka, amb Héctor Alterio, com hem dit, i El nido vacío. I acabarem amb dos germans, que és molt similar al cas del Valterio, en aquell cas la Malena i l'Ernesto, i en aquest cas són els germans Botto, Juan Diego Botto i Maria Botto, que es varen exiliar amb la mare. Aquí parlem d'una història trista, perquè malauradament la mare es va exiliar amb ells, perquè el pare ja va ser un dels desapareguts, saps, aquells que reivindicaven, sí, sí, les mares de la plaça de Maig, doncs ell va ser un dels primers desapareguts i per tant ja no va poder venir, evidentment, aquí. Juan Diego Botto fa papers a Si te dicen que caí i a una superproducció com va ser 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, i després havia fet altres títols com Històries del Cronen, Èxtasis, La Celestina, Martín H, que ja l'hem esmentat, Plenilunio, i més cap aquí ha fet Silencio Roto, La ignorància de la sangre, i Argentina va rodar Roma o Les viudes de los jueves. I recordem que ara, fa molt poc, i n'hem parlat recentment, ha debutat com a director amb la pel·lícula En los márgenes, que ha competit en la cerimònia dels Goya. La seva germana Maria debuta també a mitjans dels 80, coincidint amb el germà a Si te dicen que caí, curiosament a la primera pel·lícula que actua coincideix amb el seu germà, i a partir del 2000 treballa amb títols com Soldados de Salamina, recordem-ho, David Trueba, Carmen de Vicente Aranda o Maria Querida. I més cap aquí, més proper, recordarem títols com El penalti más largo del mundo, Tres bodas de más, Barcelona un mapa i Internacionalment resucitado, de Kevin Reynolds. Curiosament, també, a diferència del seu germà, ella mai ha fet cinema al seu país, és a dir que va venir aquí i ja va començar la carrera aquí, i ni acabada la dictadura ni després no ha fet una producció oficial important en el seu país d'origen, sinó que es va quedar aquí.
Noms propis, doncs, que tots tenim ja integrats en el panorama del cinema d'aquí.
Tots els coneixíem, i la majoria de pel·lícules també, però estava bé saber una mica més la història de per què estaven aquí i com havien arribat.
Fantàstic, Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.